Penedès d'estiu, amb Clàudia Climent.
Avui, dia d'assaig general, estem en plena capta, també, per tant, ja hi som aquí. Ja ha començat la Festa Major Vilafranquina, podríem dir-ho així, encara falta el toc d'inici, que serà la setmana vinent, una setmana justa a partir d'avui, però nosaltres, el Penedès d'estiu, ens agrada moltíssim estar tan ben acompanyats per tots els balls i elements del seguici vilafranquí. Avui és el torn de gegants i per parlar-ne ens acompanyen el Jaume Rubió, cap de colla. Jaume, bon dia.
Bon dia, bon dia.
I el Carles Domènech, que és ballador. Carles, bon dia.
Hola, bon dia.
Nois, a veure, a mi ja sabeu, a mi em fa molta il·lusió perquè s'acosta la Festa Major, veniu aquí, fem boca de la Festa Major i tot és fantàstic, tothom està molt emocionat. Com van els assajos de gegants enguany, 2019?
Bé, van correctes, tal com tenen que anar. Vam començar el 2 de juliol i si tot va bé, acabarem el 27 d'agost, dos dies abans de començar la Festa Major i bé, moltes ganes i ensajant coreografies, que és el nostre.
Clar. Clar, exacte. M'heu fet patir, perquè, clar, hi havia temperatures altíssimes i potser assajar amb gegants, amb aquestes temperatures, què tal?
Bé, assajem a partir de les 9 del vespre.
Clar,
tampoc
llavors,
és no molta és... cosa. Fa calor, també, dos o tres dies, però pots aguantar tranquil·lament.
Vale. Esperem que es portin bé les temperatures per Festa Major, perquè el 29 no podreu sortir les 9 del
vespre.
Creuem
els dits.
Una mica, una mica. Hi ha introducció, noves incorporacions al ball? Carles?
Sí, pues han entrat tres persones. Ai, quatre, perdó.
I tu n'ets una?
No, jo vaig entrar fa un parell d'anys.
Vale, perfecte.
I ha entrat una noia nova.
Molt
i
bé.
En tenim dos geganteres, que això és molt important.
Uh-huh.
I també han entrat tres nois més, que venen de bastant lluny, però bueno.
Venen de bastant lluny, com és això?
Sí, perquè són que els agraden els gegants i tot, aunque un d'ells és casteller d'aquí Vilafranca, el que passa que viu fora.
Vale.
I els altres pues, han vingut.
Molt bé.
O sigui que no hi ha... Jo sóc també de fora, d'aquí Vilafranca, un poble d'aquí al costat, hi ha molts geganters també, hi ha gent d'aquí Vilafranca, però quan fem les convocatòries està obert a tothom.
Clar.
I llavors ve qui ve.
Quin poder de convocatòria, gegants, que els vinen de lluny.
Sí, no, bueno, però no passa res.
Molt bé. No, clar que no. I s'estan adaptant bé, aquestes...
Sí,
Carles, tu fa 2 anys que balles.
Tres, em fa.
3 anys.
Em sembla que aquest és el quart.
Com decideixes, de tots els balls i elements que hi ha, el seguici vilafranquí, com decideixes entrar gegants?
I jo perquè ja vaig portar els petits i ja venia de sèrie.
Ja, clar, ja et vas enamorar quan eres petit. I
jo els vaig estrenar, els petits. I llavors,
molt bé.
Ara hi he entrat els grans i ja a seguir.
Clar, molt bé. Jaume, tu quants anys fa que estàs?
Ara farà 6 anys.
Sis anys.
Dintre la colla.
Molt bé. I com comences?
Començo, pues, amb una cosa bastant familiar, va ser. Perquè hi vaig anar-hi un any i hi havia molta gent per entrar. I llavors coneixia el cap de colla i dic, ja vindré una altra hora perquè hi ha molta gent aquí i d'això, dic, si falta algú, m'ho dius. I llavors l'any següent em diu, la meva filla, diu, papa, diu, fan convocatòria de gegants. Diu, no ho has vist? Diu, no. Diu, vés-hi. I vaig anar-hi i no hi era jo sol. O sigui, vaig fer la prova i ja vaig quedar dintre i ja està.
Bueno, ja està, fantàstic.
Ja està. Però bueno, bé, una experiència bona i ja està.
Molt bé. Suposo que és molt important en molts balls, no?, la cohesió que s'hi crea i el fer caliu, i perquè al final has de conviure 3 dies molt intensos.
Sí, sí.
Com ho treballeu, això, gegants?
Ho treballem durant els assajos i tot, cadascun té el seu rol fet i d'això, però bueno, a l'hora que sortim tots som un geganter. Tots som un.
Vale.
O sigui, no hi ha allò de dir tu fas això, tu fas allò, no. Tots som un, cuidar les peces, mirar que tot vagi bé, que la gent no es posi entremig... I tot, clar, són peces històriques i tens una responsabilitat i un honor portar-les.
Clar,
i tot.
Clar, no hi ha rèpliques aquí, eh?
No hi ha rèpliques.
És, o sigui, tot o nada aquí, eh? Molt bé. Comentava abans el Carles, segona noia a la colla, ara mateix.
Pues sí, és la segona que ha entrat.
Molt bé.
I també s'està adaptant bé i ho porta bastant bé.
Clar, fantàstic. Home, sí que és important remarcar-ho, no? Perquè quan va entrar la primera dona
Deu fer, ara deu fer 3, 4 anys o així.
Clar, no fa bastant, 3
o 4 anys. No, la primera noia
De totes.
D'ara, de totes.
Vale.
Ui, fa molts anys.
Fa molts anys.
No sé... No t'ho sabré dir.
Vale.
Quants anys fa?
No, però hi ha alguns balls que la incorporació de dones va ser als anys 80 o així, que vull dir que no fa pas tant, no? A vegades ens imaginem, ui, sí, farà 100 anys, i no. No? I a gegants...
Jo sé que l'any 86 ja portaven una noia.
Vale.
Perquè hi ha un vídeo i surt la noia.
Vale.
Aquella, però ja més enrere ja no...
No riem.
No t'ho puc dir.
Home, ja és normal, no passaré. Però és xulo que ara mateix n'hi hagi dues a la colla, eh?
Sí, sí,
i se'n convida altres a provar-ho.
Sí, sí. I han fet proves, la gent.
Clar.
I noies que han fet proves, coi, que allò... Pensava que pesaven més. Ah.
Això és la frase d'excel·lència, no?
Sí, sí. I ahir a Tarragona també ens ho van dir.
Els van provar.
Es van provar i diu... Oi, dius que són tan envergadura, veus alts i tot això, passava que es pensaven que pesaven molt més del que pesen.
Els de Tarragona pesen, també, no? Els
no
veu provar? Provat,
no, però vai, ja els provarem.
Ah, sí, és veritat, perquè teniu com una contracte de col·laboració,
sí,
aquest estiu.
Sí, sí.
Expliqueu una mica quines sortides heu fet, quines es presenten.
Hem fet sortides, hem anat aquest any a Badalona, que ens van convidar, que feia 40 anys que van ser padrins, els de Vilafranca amb els de Badalona, i aquest any ens van convidar. Llavors hem anat... On hem anat més?
Tarragona.
A Tarragona. L'any que ve anirem a Vic, que vam vindre aquí per la... I després tenim una pendent a Montblanc, i no sé més, ara de memòria no me'n recordo.
I a Tarragona hi aneu vosaltres el 21 per portar els seus gegants,
Sí, 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 però sense les peces d'aquí, fins als gegants d'aquí a Vilafranca.
No, és perillós el 21 allà.
És la festa d'ells.
Clar, sí, no, però vull dir que hi ha molta gent, no? És un ambient molt festiu, i llavors s'ha d'anar molt en compte amb les peces en qüestió. Què us anava a dir? A banda d'aquests assajos, d'aquestes sortides, suposo que les sortides van bé per agafar rodatge, per festa major.
Sí, els ho prenem a vegades com un assaig, també.
Vale.
Com un assaig, però bueno, veus allò la gent, a veure com, escolta, tu aquí, tu allà, ens col·loquem, vale. Més o menys, cada un ja sap el seu rol. Ja, com portes un any, dos anys ja d'allò, ja saps on et col·loques, ja no tens que dir res, o sigui, vas...
Clar, ja, ja. Quedes mimetitzat,
Sí,
ja saps que dins el grup.
Jo em poso aquí, tu et poses allà i anem fent el que és la, diguem a nosaltres, el cordó de seguretat. Perquè no es coli ningú, perquè a vegades trobes que vas a les
quartos,
i aquí a Vilafranca ens han passat, hola, què tal? Bum, i passen per davant, i clar, el que porta el gegant veu passar una figura, pren en sec i...
Clar, suposo que també és una mica anar amb tensió constant amb els gegants, perquè, és que la gent...
Sí, no pots confiar.
Patir per la gent i patir per la figura,
no? No pots confiar.
Vale. Molt bé. Home, anava a dir, no et pots confiar, però de moment ho esteu fent molt bé, perquè aquest estiu hem rebut tots vídeos de gegants d'arreu de Catalunya fotent-se nates per tot arreu, i els gegants de Vilafranca no.
No, i per anys que estiguem que no passi això.
Toquem fusta.
Toquem
fusta. Però abans ho parlàvem, no?, que també és una responsabilitat afegida. Tens unes figures històriques que has de vigilar.
Sí. I s'han de cuidar, a més, és que...
Clar.
Ho portem tot, bueno... Les mans, tot, l'espasa, el cetre, tot va embolicat, tot ben... Allò, les corones, tot, perruques, tot, i... Parlant de perruques, avui hem portat la perruca a la peluqueria.
Ah, ja?
Ja, perquè d'aquí 15 dies...
Bueno, clar. Que... Déu-n'hi-do, i tant. Ja queden els últims preparatius.
Sí, ja està.
Parlant d'últims preparatius, com van els assajos de canalla?
Bé, els assajos de canalla, bé, de moment tenim força canalla, i també assagen bé... I s'ho saben molt bé, s'ha de dir, que la canalla fa els deures.
Sí? Us ha d'ensenyar quatre coses a vosaltres? O...
No, són molt ràpids aprenent.
Però aprenen molt ràpid.
Bueno, quan una cosa fa il·lusió, no?
A més, diumenge els van portar a Tarragona, també.
Ah, molt bé, amb canalla.
Els van anar amb els petits,
molt
a Tarragona.
Bé. I ens van convidar. Home, s'havia fet molta il·lusió.
Sí, a més, clar, van ser padrins d'allà al cos del bou, dels gegantons, van fer una rèplica
molt
i
bé.
Van ser els padrins.
Molt bé.
I d'allò, bueno, s'ho van passar pipa.
Clar, això ha de fer molta il·lusió. Quantes persones sou ara mateix dins el ball?
22.
Déu-n'hi-do.
Plantilla completa.
Expliqueu-nos això, perquè abans dèieu hi ha hagut quatre noves incorporacions i el Jaume Microtancat ens deia feia molt temps que no teníem la plantilla completa
exacte,
del tot.
Tots els geganters, exacte. Perquè un any plegaven dos, tres, no sé, no hi havia incorporacions, o un s'ha fet mal, o el que sigui, ho ha deixat. I allò, però bueno, aquest any vam dir, bueno, anem a veure si podem aconseguir tots, tota la gent necessària, i sí, així ens ho hem fet. O sigui, són 11 per cada peça.
Déu-n'hi-do, clar, perquè hi ha molts canvis al llarg del seguici.
No, o sigui, tu fas una cançó, igual fas una cançó llarga, i igual amb una rua toca 3-4 cops. Bueno, clar. La Cercavila d'aquí a Vilafranca, 3-4 cops. Però bueno, doncs, dones oportunitat als altres també.
Clar.
Anem per números, o sigui, un té l'un, dos, tres, i com acaba un, pam, es posa l'altre dintre i vinc, anar fent. Igual un et toca començament de la festa major, l'entrada de Sant Fèlix, o l'entradeta, o el dia...
No. Clar, no ho acabes de saber. Doncs.
No, tens el teu número, i fins aquí. Bom, ara et toca amb tu, i ja està.
Molt bé.
Així ho fem, no sé com ho faran els altres balls, nosaltres ho fem així.
Hi ha persones de balls aquí que sempre intento preguntar-los en quin moment de la festa major es queden? Com vosaltres, com a geganters, quin és el moment més emotiu que digueu, buah, aquí al·lucines, no?
N'hi ha dos, potser. Jo diria que és la tronada, que és com comença tot, que estàs dient, bueno, ja...
Ara ja peten seques.
Ja anem directes ja i...
Que sigui el que Déu vulgui,
sí, ja. Sí, que abans de sortir ens reunim tots i fotem el crit de guerra.
Clar.
I llavors, vinga, endavant, i ja s'ha acabat els nervis i ja... D'allò. I l'altre és l'entrada de Sant Fèlix.
Vale.
L'entrada és que es toca a sota, a mi m'ha tocat 2 anys a sota, i d'allò, i bueno... Mira, m'ha tocat, perquè m'ha tocat ballar, i punt, i ja està. Però bé, la sents igual, o sigui, veus per la mirilla, tu vas voltant i veus els coets i tot, i la gent, i... però no, és el més fort.
Carles, estàs d'acord o què?
Sí, a mi jo també he ballat, o algun cop m'ha tocat fer l'entradeta i l'entrada, he tingut el privilegi d'estar allà sota, i sí, ens veu igual, i ho disfrutes potser
clar,
inclús més.
Clar, perquè formes part d'allò, no?
Sí.
Molt bé. Ens quedem amb aquests dos moments. Jaume, Carles, ara em toca fer-vos-ho passar una mica malament.
A veure.
Amb les preguntes dels balls, que bueno, jo no dic res, perquè jo crec que s'han animat moltíssim i han anat una mica, com us ho diria, a machete. Però bueno, com el porteu al drac?
Al drac?
Bueno, més o menys.
A veure la pregunta...
Les ales de quin animal fan, és a dir, serveixen com a referent per fer les ales del drac de Vilafranca?
Jo diria que és un ratpenat.
El Jaume apunta per un ratpenat. Carles, com ho veus? Si estàs d'acord?
A mi també em sona d'haver sentit algú semblant a un ratpenat.
Tirem de ratpenat?
Sí.
És correcte, és un ratpenat. Sí. És la referència que agafa el drac de Vilafranca per les seves ales. I tant que sí. Ens n'anem a Serrallonga. Què? Què tal?
A veure
què tal.
Quantes persones ballen al ball de Serrallonga amb processons i cercaviles?
Jo diria...
És a dir, les que estan ballant, no els suplents.
Jo diria que unes 15.
15?
15, jo diria que... A veure... Comptant les 3... Sí, unes 15. 15.
13. Llàstima. Venia d'aquí. Vale, atenció. Al ball dels panderos, anomenat calidoscopi, hi ha dues persones que parlen al final del ball. Quin número de parella és? És a dir, us heu d'imaginar, no? A totes les parelles, i n'hi ha una que parla. Quina és?
La parella que parla.
La parella. És a dir, com si em diguéssiu, mira, la tercera, la segona, la primera, l'última...
La penúltima.
El Carles diu la penúltima, així com...
Jo dic la segona.
Home, però us heu de posar d'acord, no?
Ah, no, la penúltima.
Quina barra.
La penúltima.
La penúltima?
Sí.
És l'última.
L'última.
Llàstima.
Ha vingut d'una.
Bueno, igual que abans, us heu apropat i heu russat el pal, no passa res. Ens n'anem a Pastorets. Tots els nois i noies de Pastorets porten els mateixos complements. La samarra, la carbassa, el sarró, els picarols a les cames... Vale. N'hi ha un de complement que pots escollir portar-lo o no portar-lo. Quin és?
La bolsa, no?
El sarró.
El sarró.
Què creieu?
Jo crec que la carbassa, però bueno... Tu digues la carbassa.
La carbassa, jo crec que la carbassa.
La carbassa.
És un fuet.
És un fuet.
Hi ha pastorets que porten un fuet, i de fet, a altres valls de pastorets de Catalunya, el fuet és un complement més, però aquí a Vilafranca és opcional, perquè no els acaba d'agradar la idea de tenir tota l'estona el fuet, i és opcional. Però
no,
és...
no l'hi dius mai.
No, oi que no? És curiós de saber, ostres, crec que hi ha un dia, no sé si és l'empostissat, que sí que el porten.
A l'últim dia deu ser.
Sí, hi ha en algun moment de la festa major que el porten, però de normal no és obligatori. Bé, no, obligatori no ho és mai, no?
Sí,
però
no, que... sí.
Que...
És un element que es porti sempre.
Sí, mira, no us oblidarà ja. No. Vale, llavors, Gitanes ha decidit que ella no farà preguntes normals i corrents perquè elles el que volen és una mica de salseo. Llavors, aquest punt el teniu assegurat perquè totes les respostes són correctes, però, a canvi, volen que us mulleu una mica. Si no existís gegants, a quin ball de la Festa Major de Vilafranca us haguéssiu presentat?
Jo, personalment, el drac.
Jo també el drac.
El drac, els dos. Mm-hmm. Hi ha consens aquí. Com és això?
Perquè l'han provat.
Jo també el vaig anar a fer la prova.
L'han provat, sí? I a més, a veure, on que estigués encaixonat allà dintre...
És un orgull, no?
I és la peça més històrica que hi ha.
Clar.
Aquí a la vila.
Molt bé.
I a part dels gegants també en tira el foc bastant.
El foc també sí, va, eh? Sí. Vale, molt bé.
Són foconeros.
Clar, bueno, doncs, ei, d'aquí uns anys afegim els gegants de Vilafranca un parell de coets.
No, home, no, això
no,
sí que no.
No, que són figures històriques i no la liem, ara, no la liem. Vale, doncs escolta, Carles, Jaume, només ens queda dir-vos que vagi molt i molt bé aquesta Festa Major, que la gaudiu, i ens veiem el 29 per la tronada, o què?
Oi tant.
Allà estarem, no?
Sí, convidem a tothom que vingui.
I tant.
Que ens vegi. I a fer fotos i tot.
Clar que sí, molt bé. Doncs Jaume, Carles, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a la ràdio.
Moltes gràcies, bon dia.
Moltes adéu. Gràcies i bon dia.
Penedès d'estiu. Cada dia de 9 a 12 del matí a Ràdio Vilafranca.
Bon dia, ara són 11:15 del matí.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Us oferim tot seguit un breu repàs a la informació d'àmbit local i comarcal a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Us expliquem, per exemple, que la consellera Teresa Jordà convoca avui la cimera del cava amb representants dels viticultors i dels principals elaboradors per tractar sobre la situació del sector del cava. La consellera d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, Teresa Jordà, acompanyada del director general de l'Institut Català de la Vinya i el Vi, Salvador Puig, es reunirà avui amb representants d'Unió de Pagesos, JARC, l'Associació de Viticultors del Penedès i de les principals empreses elaboradores per tractar de l'actual situació del sector del cava. La reunió està previst que comenci a les 12 d'aquest migdia a la seu de l'Incavi de Vilafranca. I el Consell Comarcal celebrarà la setmana que ve un ple extraordinari per tractar de la problemàtica dels preus del raïm. El president del Consell Comarcal de l'Alpenedès, Xavier Lluch, ha fet un públic un comunicat amb referència a la crisi del sector del cava. Lluch explica que aquestes últimes setmanes ha assistit a les diferents concentracions que hi ha hagut a Vilafranca en relació amb el preu del raïm. Val a dir que no és la seva funció la de posar el preu al raïm, però creu que sí que li pertoca donar recolzament a tot el sector de la vinya, tan important com és a la nostra comarca. Lluch explica també que és tasca de l'administració la de fer de mitjancera quan el greuge és tan gran i evident. Per això demana la Conselleria d'Agricultura que posi fil a l'agulla. També anuncia que la propera setmana convocarà un ple extraordinari del Consell Comarcal de l'Alt Penedès per aprovar una moció a favor de trobar una solució a la crisi existent. El grup Som ofereix gratuïtament el senyal de Castells TV a Penedès Televisió perquè tothom pugui gaudir de la Diada de Sant Fèlix. Som creu que si no es retransmet per Penedès Televisió la Diada de Sant Fèlix, el proper divendres 30 d'agost, serà per raons polítiques que haurà d'explicar l'Ajuntament de Vilafranca. El grup cooperatiu català Som, editor de publicacions com Sapiens o Cuina, també és propietari de la productora audiovisual Batabat, que va aconseguir els drets de la retransmissió de les Diades Castelleres el passat mes de maig mitjançant un contracte amb la coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Des del dia 24 de juny, Batabat ha realitzat les retransmissions de les Diades Castelleres més importants a través del portal Castells TV per internet. Respecte d'aquest comunicat, l'alcalde de Vilafranca ha declinat a fer declaracions de moment, perquè ha dit que encara s'estan negociacions, però ha volgut deixar clar que sigui com sigui, Penedès Televisió emetrà la Diada de Sant Fèlix, perquè ningú pot impedir que l'emissora municipal de Vilafranca pugui oferir tots els actes de la seva festa major, com ha fet sempre. I us comentem també que la Biblioteca Torres i Bages presenta el 9è punt del llibre de la col·lecció iniciada amb motiu del seu aniversari. Coincidint amb la Festa Major de Vilafranca, la Biblioteca Torres i Bages celebrarà està celebrant aquests dies el 85è aniversari amb la presentació del novè lliurament de la col·lecció de punts de llibre, on la il·lustració està relacionada amb Vilafranca i el Penedès. Aquest any l'artista, Maria Montserrat Planes Ferrer, ha realitzat una aquarel·la inspirada en el llibre de Xavier Fagres, Arbres de Vilafranca, que forma part de la col·lecció local de la biblioteca. La il·lustració representa la flor de magnòlia grandiflora, un arbre de fulles persistents i flors perfumades que podem contemplar al carrer de la Parellada, de la Rambla de Nostra Senyora, a la plaça del Carme i a la ciutat Jardí de Sant Julià, entre altres espais de Vilafranca. Del punt de llibre se n'han editat 1.000 exemplars que són repartits de forma gratuïta a la mateixa biblioteca. I de moment deixem aquí la informació d'àmbit local i comarcal. Tornarem a més notícies d'aquí una hora. Que passeu molt bon dia. Ràdio Vilafranca.
Perquè sabem el que necessiteu, perquè tenim molts anys d'experiència, perquè som de casa. Recanvis Penedès posa al vostre servei personal altament qualificat. Un estoc de productes centralitzat a la nostra botiga del carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca que us facilitarà a l'instant el que voleu. I un telèfon, el 93 890 18 11, perquè pugueu fer les vostres consultes. Recanvis Penedès, tot tipus de recanvis i accessoris pel vostre vehicle. Recanvis Penedès. Som d'aquí, som de casa.
A la Duc, Grup El Vilardan, som especialistes en productes de quarta i cinquena gamma dirigits al canal Horeca. T'oferim productes innovadors i de qualitat pel teu restaurant o catering. Descobreix el nostre ampli catàleg amb més de 600 referències a laduc.es. Posa't en contacte amb nosaltres al 93 890 65 80. Et visitarem personalment i t'assessorarem en tot allò que necessitis. La Duc, garantia d'èxit. La Duc.es.
Dodge Far 5100D, tractor compacte de gran polivalència per a treballs de camp, en vinya i per transport. Gran comoditat, maniobrable, àgil, molt adequat pels marcs de plantació en vinyes emparrades més estesos en les nostres comarques. A més, el nou motor garanteix un dels consums més baixos, menors nivells de soroll i mínimes vibracions de la seva categoria. Vine a la veure a EMS. També trobaràs el Same Frutetto 3S, amb l'angle de gir més gran del mercat. Un tractor vinyer per excel·lència. Maniobra perfecta en tan sols 3,4 metres. Vine a comprovar-ho a la nostra unitat de proves. EMS, concessionari oficial Same Dodge Far, carrer La Múnia 25, polígon industrial Domenys 2. Visita la nostra web www.ems.cat.
Mai no vas començar anglès perquè...
Ah, si al final la gent vol, amb gestos i tal, s'entén.
Ni vas obrir el bar que et feia tanta il·lusió perquè...
I serien tots els amics, que si tanca més tard, que si convida'ns a anar una, no!
Sabem que és difícil començar, per això ara ho tens fàcil. Ja no tens excusa per començar a fer els teus plans. Emporta't un Seat Ibiza per 10.300 euros. Informa't a Seat.es. Start moving.
Aconsegueix-lo a Jou Mòbil, carrer Castellet 8 de Vilafranca.
Segueix les millors diades castelleres en directe per Ràdio Vilafranca. Aquesta setmana, dissabte i diumenge. Dissabte, a partir de les 6 de la tarda i des del Catllà, diada de festa major, des de la plaça de la Vila. Amb la colla jove Xiquets de Tarragona, els castellers de Vilafranca i la colla vella dels Xiquets de Valls. I diumenge, des de l'Arbós, a partir de la 1 de la tarda, des de la plaça de la Vila, diada de festa major. Amb la colla vella dels Xiquets de Valls, els Minyons de l'Arbós, els castellers de Vilafranca i la colla jove Xiquets de Tarragona. Segueix aquestes diades de festa major amb locució d'en Pep Ribas i el suport d'EMS. Dissabte, a partir de les 6 de la tarda des del Catllà i diumenge, a partir de la 1 de la tarda des de l'Arbós. Ràdio Vilafranca, la sintonia més castellera.
Penedès d'estiu.
Una setmana ben especial, aquesta, perquè comencem a escalfar motors ja per la setmana vinent. Estem al segon dia de cap de Festa Major, però nosaltres seguim al peu del canó amb les nostres seccions i els nostres i les nostres col·laboradores, tot i tenir moltes ganes també de festa, segueixen sent fidels i acompanyant-nos aquí com cada setmana. Tornem a tenir nosaltres la Mireia Seguí. Mireia, bon dia.
Bon dia.
Amb la Mireia encarem la secció Psicologia de Sobretaula. Mireia, la setmana passada encara parlàvem de feminisme, perquè sembla que és un tema que podria donar... Què?
Hi ha molt per parlar, i a més, afortunadament, últimament seria donar més importància, no? Perquè sempre hi ha hagut molt per parlar, però no hi havia tant producte, diguem-ne, no? I ara tenim la sort de que podem tenir més xitxa a la qual parlar.
Sí, de fet, és curiós. Aquesta setmana, mira, justament a Vilafranca està bastant en el punt de mira, el tema
veritat,
dels punts liles, de la
ja
Festa Major... Per tant, estarà bé, no?
El tema està candente, no?
Està candente, està candente. Avui parlem de feminisme, però ho fas amb una sèrie.
Sí.
Que a mi em robes el cor quan em dius, ja, la sèrie, ja.
Sí, tot i que he de dir, i he de parlar públicament, que aquesta sèrie abans era un llibre, i de fet...
Un llibre molt xulo.
Un llibre molt xulo, i que si algú no ha vist la sèrie... Bueno, ara serà una mica contradictòria. Si algú no ha vist la sèrie, recomano que us llegiu primer el llibre, perquè el llibre... Tens com un aprenentatge progressiu, o sigui, comença el llibre en plan, què està passant, no? I es va destapant tot progressivament i com a procés és molt guai. Però si voleu fer això, pues, deixeu d'escoltar-me perquè us espoilejaré moltes coses. Més que res com del context general, també, que és guai per això, perquè la sèrie entres en el context més ràpid i el llibre, que a mi amb alguns llibres això m'agrada, al principi és que no t'enteres de res del que està passant.
Vas superperdut.
Fa servir paraules que són noves, però que no te les posa en context, no? Pues parla de la cerimònia i tu, què coi és la cerimònia? I tot aquest tema...
Què està passant aquí,
exacte,
penya? Exacte,
o parla de les criades i fins més endavant no t'explica què és una criada, no? En canvi, diguem-ne que la sèrie una mica des del principi ja estàs més situada en quins són els conceptes, també perquè algunes coses les visualitzes i és més fàcil, no?
Clar.
Tens també la veu de narradora interior de la protagonista que t'ajuda, tal.
Tot i que pel que dius al llibre sí que es mostra molta tensió, no?, perquè no saps ben bé què està passant, a la sèrie la tensió la mantenen, eh?
La mantenen, sí. La mantenen.
Això li farem un mesú gros.
Bé, que no ho hem dit, però que la sèrie i el llibre és el cuento de la criada, que de fet estic bastant motivada perquè el mes que ve, almenys en anglès, no sé, en la traducció, el mes que ve surt una seqüela del llibre. Aquest llibre és dels anys 80, però l'interès que va suscitar la sèrie recentment va motivar l'escriptora, que és la Margaret Atwood, que ja en vam parlar també en els temes de feminisme,
Alias
per
Grace.
Alias Grace. O sigui, és una referent, aquesta dona.
Sí, a més sempre tracta això, psicologia femenina,
exacte,
molt
sigui,
complex.
Hi ha altres llibres que té que potser no tenen una relació tan, tan directa potser amb el feminisme, però tots van darrere de temes de psicologia femenina. I això, doncs, el mes que ve, al setembre, no sé exactament a quin dia, sortirà una seqüela que no sé si seguirà una mica la segona temporada de la sèrie, si serà totalment diferent...
Nervis, nervis.
Nervis, no sé, jo tinc ganes de veure una mica. També, en veritat, m'agradaria que fos algo diferent, perquè així tens com més parts de la història i pots veure com, no, la ment original creadora ho va concebre, que... Sembla interessant.
Sí, i tant, Déu-n'hi-do. Bueno, és que els llibres de la Margaret Atwood, ja, vull dir, ja ho tenen, això.
Exacte.
Sigui del que sigui, enganxen. Vale, The Handmaid's Tale.
Sí. Llavors, bueno, està clar perquè és un tema, no, important al parlar del feminisme i és perquè, així una mica per posar en context, ens trobem en un present alternatiu barra futur proper, no? Potser sembla que uns 5-10 anys després de l'època en què estem ara. I, per una banda, hi ha com dos conflictes. Un és el de la fertilitat, i és que per tema, sobretot, de contaminació i això, la fertilitat ha baixat dràsticament.
I no només la femenina, tot i que es pinta com que només
exacte.
És la femenina.
Diguem-ne que això es relaciona amb l'altra part, i és que als Estats Units s'ha instaurat un règim totalitari amb tins, diguem-ne, cristians catòlics, i que el que ha fet ha sigut relegar les dones en una posició... més baixa, i això implica culpabilitzar-les dels problemes de fertilitat. Mentre que els veu bastant clar a la sèrie, a través dels personatges i tal, i al llibre també, que la fertilitat està afectada en els dos gèneres.
Vale.
O sigui que hi ha problemes per les dues bandes, però s'atribueix tot a les dones. I llavors, bé, entre altres coses, que a les dones els ha canviat la situació, no poden administrar els seus diners, no poden llegir, i després, diguem-ne, que hi ha hagut una estratificació dels grups de dones. Al grup més alt hi tindríem les esposes dels comandantes, bàsicament la gent que té una situació més bona.
Però que no és fèrtil.
Exacte. Bueno, no sempre. Algunes sí que són fèrtils. És indiferent. O sigui, la gran majoria no, perquè el gran percentatge total de dones no són fèrtils. I llavors tenim les que serien com les esposes legítimes. D'algú amb una posició, doncs, si l'home és heretge, doncs, la dona també, fatal. Però si l'home portava, entre cometes, una vida que ells consideren honrada, doncs pot conservar la seva estructura matrimonial, en aquest sentit. Vale. Qualsevol matrimoni que fos de segones núpcies queda com anul·lat, perquè se suposa que el divorci torna a no existir. Estem tornant a Enric VIII i aquest rotllo. I després, per exemple, matrimonis, evidentment, homosexuals...
Bueno, no és que, no, manera, no és que matrimonis, és que parelles homosexuals ni parlar-ne. Exacte. A Gilead, que és el país aquest.
Exacte.
Utòpic.
I llavors tindríem això, no? Com el top serien les dones aquestes que poden mantenir la seva posició i tenen, entre cometes, certa posició de poder, però tot i així tenen moltes limitacions, perquè segueixen
bueno, l'únic sense... que poden fer és resar i cuidar canalla.
Sí, o sigui, bàsicament la sort que tenen és que no han d'estar treballant tot el dia i que no se'ls sotmet a certes violències sempre que no es passin de la ratlla, com ho hem vist, no? Perquè...
Passar-se de la ratlla potser vol dir llegir una frase d'un llibre.
Eh? Efectivament. O fer una suggerència al teu marit sobre com es podrien fer les coses, no? Mm-hmm. Llavors, tenim aquesta dualitat, no?, que en principi són les que estan més ben parades, però tot i així el tema és bastant depriment, no? Després hi hauria... les criades serien potser les segones en estatus, tot i que ja veiem que és una mica problemàtic. Tenen aquest estatus i tenen com certa invulnerabilitat pel fet de que són les poques dones que són fèrtils i que, a més, han aconseguit diguem-ne, posar-se en aquesta posició bé perquè doncs, tenien un matrimoni de segones núpcies, bé perquè eren solteres, no estaven casades i vivien en parella però no estaven casades. Totes aquestes situacions irregulars, entre cometes, aprofiten per treure aquestes dones dels seus contextos i, diguem-ne, entregar-les a les famílies més riques que tenen problemes de fertilitat. I és una solució
clar,
a aquest problema.
Clar, en lloc de lo senzill hagués sigut, no?, enaltir, bueno, senzill, en aquesta situació que es vol prioritzar la fertilitat, enaltir aquestes dones perquè són l'utop de l'utop, no? Vull dir que són
exacte.
Les úniques que et poden donar
exacte.
Fills.
I veiem una mica, sobretot a la sèrie, perquè el llibre es centra més en la primera temporada i dona clar. Molt aquesta sensació angoixosa de que no saps qui és el teu enemic, no saps qui està seguint el rotllo... Una mica com en Alemanya nazi, qui està seguint el rotllo perquè ha de seguir el rotllo, li foten un tiro, o qui està seguint el rotllo perquè està convençut. Llavors has d'anar molt en compte amb el que dius, tal. A la sèrie, que he de dir que jo només he vist de moment les dues primeres temporades, estic ara amb el primer capítol de la tercera, perquè ja sabeu que el Pir em treu vida.
Que mare de Déu, agafa't una cadira i seu, per mirar aquesta sèrie.
Bueno,
perquè...
és que em passa que vaig tan lenta perquè jo necessito recuperar-me després de cada capítol.
Home, jo estic saltant al sofà, mirant els capítols de The Handmaid's Tale.
Jo necessito recuperar-me perquè psicològicament em remou. I una cosa que ha dit l'autora, Margaret Atwood, diu totes les coses que els hi passen a les dones d'aquest llibre han passat o estan passant alguna dona o algun grup de dones en algun moment de la història o ara o en algun altre país.
Això és el que fa més por, perquè no és inventat. És que no és inventat. Senzillament ho han col·locat tot al mateix lloc.
Exacte. I, o sigui, com en un context que... Clar, vull dir, tots ens imaginem, segons quins països, sembla que ens caigui lluny, no? I ens ho han posat en el món occidental, un retrocés claríssim... I és com de que te n'adones més de que tot passa a tu. Mm-hmm. Perquè, a més, el procés en què expliquen com passa és això, el descens de la fertilitat, que podria ser perfectament, i aprofiten per agafar el govern, els d'aquesta secta, amb el tema de, un atac terrorista, intervenim al govern, i pam, ja tens un règim totalitari muntat. Això podria passar de qualsevol manera, sense ser gaire complicat.
Sempre que, o sigui, si sortissin fanàtics suficients, que de fet no ens n'estan faltant, aquests últims anys, no? L'auge de l'extrema dreta... Al final no són idees tan allunyades del que veiem a The Handmaid's Tale.
Exacte. Llavors, doncs, això, sí que al llarg de la segona temporada veus que comencen a veure qui són més o menys aliats, comencen a donar-se suport unes a les altres i comencen a fer petites transgressions i ho veus, no?, que fins i tot hi ha alguns personatges que les envien a les mines, que ara parlarem de les mines, no?, i quan per una cosa moren diverses criades i necessiten aquesta fertilitat, és com de que les perdonen, no? Llavors... Elles, al final, sí que tenen una mica més d'aquesta sensació d'invulnerabilitat, perquè tu saps que si tu pots proporcionar als fills, que és un bé tan escàs i tan preuat per una societat, no, catòlica de la descendència i tal, sí que veus que progressivament tenen com més sentiment de seguretat.
L'ull te'l poden treure igual, l'ablació genital femenina te la poden fer igual, i si de cas, o sigui... Jo pensava, bueno, hi ha moments que penses, és que amb aquesta, si no para, li tallen les cames i els braços.
Sí, saps? Sí, exactament.
Mentre puguis tenir fills.
I tu, exacte, pateixes una mica, no? I al cap i a la fi, sí, està clar, doncs segurament no et mataran, però perquè els interessa el teu úter. I això no vol dir que et tractin de les maneres més injustes o de que juguin una mica amb tu, no? Doncs, per exemple, la protagonista de la June juguen amb que té una filla... no? que s'ha quedat al règim i l'ha entregat a una altra família, perquè és el mateix, doncs ella com que tenia un matrimoni de segones núpcies que se suposava que era il·legítim, aquella filla era il·legítima i l'han entregat a una altra família i així també, no? Una família té una heredera que no podien conservar i ara tenen algú, no? Juguen molt amb que saben que la tenen agafada perquè té una nena anterior i després es queda embarassada.
Clar.
Llavors, juguen amb que a ella li importen molt, no?, les seves filles i també se n'aprofiten molt per això, per pactar amb ella o per fer-la anar per on ells volen, no? I llavors, seguint amb els estrats de dones, tindríem després les Marthas, que serien com les criades que porten la casa.
Que són dones infèrtils que no tenien posició de poder. No?
Exacte.
I que no s'han revelat, clar.
I després, qualsevol grup que doncs, s'hagi revelat o que sigui doncs, també infèrtil i que hagi... O, per exemple, grups que volen castigar, doncs com persones que eren metgesses i que practicaven avortaments, que això es veu com una aberració, no? Doncs aquests col·lectius que volen castigar, o inclús doncs, hi ha algun moment, no?, que hi ha algunes criades que es passen de la ratlla i les envien allí durant una època, al final doncs, poden tornar perquè se les necessita, però seria com el lloc de càstig... i treballen, diguem-ne, netejant tots els residus contaminants, etc, que també és un lloc on tenen una esperança de vida molt baixa per les condicions ambientals, les condicions de feina, etc, no? I llavors aquesta seria una mica la repartició de les
dones. Camps de concentració,
sí,
però amb residus químics.
Sí, sí. Vull dir, bàsicament és el mateix. També tenim un o dos capítols que es centren bastant en aquest context a la segona temporada i és com el primer, no, xoc que tenim amb aquesta realitat, perquè... tu generalment et centres sobretot en la visió de la protagonista, no? que és la de la vida de la casa i la cerimònia aquesta mensual, no? Que és com
la
una
cerimònia passa
violació
a ser...
institucionalitzada, sí, bàsicament. I bé, després hi ha com un petit grup que, diguem-ne, que està com fora de la legalitat, que serien una mica, bàsicament, prostitutes, que serien grups d'aquests que jo diria que són dones que em sembla que són fèrtils, però s'han revelat. Però com que són fèrtils, doncs, també tenen algun valor i tal, llavors estan allí com fora de la llei, en principi no existeixen, no estan als registres una mica.
Però els testosterònics que manen, clar, fer l'amor, violar algun cop al mes no en tenen
suficient,
no?
Exacte.
Llavors necessiten les cases de prostitució,
exacte,
evidentment.
És com de que de fora tens la cara,
és la,
no?
La via d'escape.
El sexe és únicament per a reproducció, sí, com que tots sabem que això no funciona, doncs, com sempre, no? I aquest negoci per sota.
Brut per sota, que és el que passa a tots els règims totalitaris, al final.
Efectivament. Bé, els no totalitaris,
també,
tampoc,
també,
no? Però com, com més vulguis negar una mica, no? La realitat, més surten aquestes coses per les bandes doncs, que potser no haurien de sortir, no?
Suposo que el que també és molt interessant de la sèrie, Mireia, a veure si ens ho pots desengranar, és la psicologia dels personatges principals, és a dir, estan posades en situacions límit, estan,
exacte,
posades entre espasa i paret. Com els afecta això?
Bastant. De fet, bueno, a mi m'agrada molt perquè hi ha com un procés d'empoderament de la protagonista. Una cosa que a mi m'encanta i surten bastants llibres i novel·les una mica és el poder dels noms, no? El poder, com s'anomena les
molt
coses.
Bé, sí.
I en aquesta sèrie es parla molt, no, del poder de que a les criades, bàsicament, no se'ls diu pel nom del seu amo. No?
Tu series, per exemple, de Mireia, no? Of Mireia.
Bueno, series la meva criada, clar.
Sí, sí, exacte. O sigui, si tu estiguessis en aquest univers, no?
Exacte,
criada...
em traurien el meu nom i jo seria de...
Ah, clar, de...
Clar, si estic amb el Josep, de Josep, em diria,
sí, sí,
no? I això... I inclús, clar, si després et canvien de família, perquè en principi, si no funciones amb una família o si ja els has donat un fill, et canvien a una altra família, clar, perquè la fertilitat és un regal que has d'anar repartint a tothom que la necessiti. I el teu nom va canviant, no? Llavors... li dona molta importància al recordar el propi nom, a compartir-lo amb les altres com a una mica eina de... No, de jo m'estic revelant i ho comparteixo amb tu i creem una xarxa de confiança. T'estic fent una cosa que no està permesa, que és dir-te el meu nom, tu me'l dius, llavors compartim un secret que ens uneix, no?, i compartim la voluntat de passar més enllà d'això. I també està molt bé perquè veus com un procés d'empoderament, no?, de la protagonista, que... És això, una mica adonant-se del poder que té per aquesta fertilitat, doncs fins on pot, s'enfrenta, no, a les dues persones que estan a casa, que serien el comandant Waterford i la seva dona, la Serena.
De fet, el comandant Waterford, perdona la falca, mm-hmm, però no ha deixat que les seves filles i la seva dona, té dues nenes petites, i mira, a mi m'emociona molt perquè l'actor, mm-hmm, els ha demanat, sisplau, que no mirin aquesta sèrie.
Perquè no, l'odiaran, no?
Bueno, és que no vol que el vegin, ja, així, perquè ell mateix se n'avergonyeix moltíssim del paper que fa, no?
És que jo, de fet, m'imagino, com psicològicament fa un paper així, perquè, a més, sobretot, al principi, sembla que l'aliat a casa sigui el comandant, no?
Que bueno, també juga amb tu,
És a dir, sí,
és l'home, és l'home que ha liat això i li estàs agafant, no carinyo, però és en plan...
Bueno, perquè, clar, la vol tractar més com una persona, perquè suposo que ell també es vol sentir, no?, de... Bueno, de que connecta benèvol emocionalment, o benèvol, o que li està fent un favor, que li està fent l'existència més fàcil, no?
Bueno, és que aquesta gent ha de tenir un remordiment a dintre, que ho flipes.
Exacte. O sigui, llavors, al principi sembla que sigui el contacte, no?, i la fredor de la Serena, que realment... Bueno, té aquests sentiments oposats, que és un personatge que m'encanta que existeixi i passo d'odiar-la a adorar-la en 3 segons, no? I sembla que sigui el seu aliat. Sí, i després el despreci que sents per aquest personatge és brutal. I en canvi, això, els personatges de la Serena a mi m'agrada molt, perquè és un dels personatges aquests que això, que a vegades els odies, però la sèrie millora molt pel fet de que existeixin, no? Em recorda una mica, clar, el personatge de la Cersei a Juego de Tronos,
sí,
que és com, què seria de la sèrie sense tu? Qui li posa la xispa, no? I bueno, veus que tenen moments d'aliades amb la Junts, sobretot quan, diguem-ne, que comparteixen una filla, tenen un interès en comú, no? I és com aquest punt que troben i... En veritat acaben sent les aliades l'una de l'altra, clar, tot i que és curiós, no? Perquè la Serena és molt erràtica... Es debat una mica
emocional,
entre el que ella ha creat realment, perquè ha participat, sí, activament en crear aquesta gàbia on després s'ha vist tancada i
és molt emocional, perquè deies, comparteix en una filla, bueno, la filla no és seva, no? És que,
clar,
que t'agafa aquesta ràbia quan diu, és que la meva filla, jo vull que estigui bé, i tu penses, és que para de dir això perquè t'estamparé la tele contra la paret si tornes,
sí,
a dir que
és la teva
filla.
Sí, però d'altra banda penses, al final ha pogut superar la possessivitat d'és la meva nena per
marxar.
La vull protegir, no? O sigui, la prioritat és això i al final, què és la maternitat sinó això, no? Mm. Llavors, és curiós, de fet, també un tema que està superpresent en aquesta sèrie és la maternitat, i sembla que per una banda m'agrada perquè es veu molt la maternitat com una cosa que pot interferir en la teva carrera professional, que no sé què, i aquí és que quasi és com un superpoder, no? Perquè primer, perquè molt poca gent ho pot ser, i segon, perquè veus a tot la Junt que fa sacrificis o no, fa molts esforços perquè és una cosa que no faries per ningú que no fos el teu fill. I per una banda m'agrada això i per l'altra també em sap com greu perquè potser es fa com la maternitat com una experiència massa central de l'experiència femenina,
vale,
o de la vida femenina.
Vale.
Hi ha una mica d'aquesta dualitat, però és interessant almenys que es posi sobre la taula, clar, no? I de fet...
Bueno, hi ha personatges que se'ls obliga a tenir fills i no volen,
exacte,
eh? Vull dir que...
I que és molt guai perquè sí que separa molt de... O sigui, jo no sóc només mare, sóc moltes més coses i això està molt bé perquè quan s'ha parlat de maternitat als mitjans de comunicació, moltes vegades era això, no? Una mare era una mare i el seu paper és de mare. I està bé en aquest cas perquè els personatges tenen molts més matisos. Però, bueno, era el comentari que és, clar, això, de tant en tant faig com la falca de, bueno, també ens podem plantejar,
sí,
certes coses. No?
I a mi un tema, no sé si l'hauràs pensat, que em genera també controvèrsia a la, uh-huh, sèrie, és, clar, les persones que ara mateix han adoptat fills, com s'han de sentir mirant aquesta sèrie? Perquè, clar, dona molta importància a la mare biològica, no? Uh-huh. És a dir, és amb qui acabes empatitzant.
Sí, però jo crec que realment depèn del motiu. O sigui, tu has adoptat, vale, una persona... És a dir, si estem parlant dels vientres d'alquiler, és un tema molt diferent i jo crec que aquí,
clar,
hi ha un bastant paral·lelisme.
Clar, clar, però si és una persona que...
Però si una, o sigui, tu, si adoptes un nen, que aquest nen...
No rebia amor.
No han volgut, vale, o no han pogut, no, criar-lo, tu li estàs
aquest
fent tot el bé del món
en aquest
nen.
Aquest fill, clar.
Exacte. I realment estàs fent un bé, no? Perquè aquesta persona... O sigui, i s'han fet estudis que les institucions normalment fan el que poden, depèn de quines, no? Però tu no li pots donar, o sigui, no li pots donar aquest nen el que necessita perquè no hi ha el personal possible, perquè el personal canvia, doncs,
clar,
la vinculació,
clar,
és diferent. Llavors, la vinculació és una cosa important i tu si adoptes una persona, li estàs, diguem-ne, entre cometes, fent un favor. O sigui,
clar,
el
problema de la sèrie és que l'està robant, aquesta persona.
Exacte. Exacte. O no, la coerció aquesta a tenir un fill per després donar-me'l, que és una mica el mateix que diuen, no?, això dels vientres d'alquiler, el fet de, ves, que clar, se li paga, aquest és el problema.
Clar,
no?
Clar.
Llavors les
clar.
Persones... O sigui, tu no saps si una persona està en una situació tan desesperada que l'única manera de sortir-ne és fer això i si realment ho fa perquè vol o perquè ho necessita, no? Llavors estaria aquesta dualitat i, de fet, m'agradaria acabar amb un apunt bastant curiós i és que fa poc una de les germanes de la Kim Kardashian va fer una festa temàtica d'aquesta sèrie perquè els encanta. I, clar, tot això, la seva germana, la Kim Kardashian, ha tingut, em sembla que són dos, un segur, em sembla que ha tingut dos fills a través de ventre d'alquiler. Clar, llavors, és curiós, no?, perquè és com, està molt bé que això arribi tant, però, o sigui, preocupa que no cali la idea, no?, i és com no pots relacionar aquestes dues
clar,
coses.
Clar,
llavors és, bueno... Avui sí, deixo com per sí. reflexionar
bueno, de fet,
una mica, no?
Fet, t'anava a dir, no estem tan lluny, el nostre
lloc. No.
Lloc,
i jo crec
mateix.
Que és el que espanta més, sí. Jo crec.
Mireia, superinteressant el programa d'avui. A més, clar, ja saps que jo sóc molt fan de la sèrie, llavors, clar,
sí.
ja, doble afegit.
Ja venia amb el d'això guanyat.
Sí, però a més hem anat desengranat tot de temes superinteressants que, bueno, és que podríem, el que diem sempre, podríem estar-ne parlant dos mesos, si cal.
Totalment.
Mireia, ens veiem la setmana vinent o què?
Exacte, fins la setmana que ve.
Penedès d'estiu, amb Clàudia Climent.